Com ens agrada, perquè ens relaxa, perquè ens introdueix en un ambient, en una atmosfera molt adequada, diríem, que per parlar de llibres, de literatura, d'històries... Carme Serret, bon dia.
Bon dia, Carme.
I és veritat, eh? Aquí. Jo quan arriba dijous a aquesta hora i posem aquesta sintonia, és com un espai de... que bé que estem aquí! I a més, compartint, no?, com és el cas avui.
Efectivament, Carme. Avui, com, bueno, com ja sabeu, sempre en aquest espai intentem voltar sempre amb els llibres. D'una manera o d'una altra, no?, gent que llegeix, que escriu, que edita, que fa crítica. I avui tenim amb nosaltres el Julià, que... entre moltes altres coses, perquè el Julià no només és molt actiu, sinó que és un activista, ell dinamitza, entre altres coses, un club de lectura, i d'això volíem parlar avui, dels clubs de lectura i concretament d'un club de lectura molt especial,
això,
jo diria.
Això anava a dir.
Que ell ara ens explicarà. Julià, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies.
Julià Mestieri.
Mestieri, sí.
Bon dia.
Bon dia. És difícil, el cognom és difícil.
No, home, no.
Moltes gràcies, Julià, per compartir avui aquesta estona amb nosaltres, per donar, doncs, això, alguna volta, sobretot en un llibre que tu ens portes, que és el del vostre club de lectura, però m'agradaria que comencessis a explicar-nos, doncs, això, el vostre club de lectura, els clubs de lectura i concretament el que tu dinamitzes.
Vale. A veure, comencem pel principi. Aquests grups de lectura els fem dins de la programació que fem habitualment a Cal Temerari, que traiem cada trimestre activitats, cursos i grups de lectura. Aleshores, des de l'equip que estem programant les activitats de Cal Temerari, doncs sempre des que vam començar, diguem-ne, hem intentat tenir sempre algun grup de lectura sobre les temàtiques que abordem a Cal Temerari, que són els 6 eixos que té el projecte, no? Aleshores, doncs, es tracta d'activitats obertes que obrim al públic, que habitualment, doncs, amb els col·lectius que a Cal Temerari allotgem, ja són temes i textos que generen un cert interès, però igualment obrim a tota la ciutadania, doncs, perquè qui es vulgui apuntar, doncs es pugui apuntar i pugui venir als grups de lectura.
Molt bé, i llavors, concretament, tu aquest any has dinamitzat un club de lectura de gènere.
Sí.
Aviam.
Hem fet, de fet en portem uns quants de gènere, i aquest és l'últim que hem fet, que és sobre el llibre de El Caliban i la Bruja, de Silvia Federici. Bueno, en fet es diu El Caliban i la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, que ja és més menys poètic el subtítol. sí, bàsicament, doncs, tenim una dinàmica en què la gent, doncs, que s'apunta, es fa una primera sessió de presentació del text, doncs, en aquest cas jo o la persona que dinamitzi el grup, doncs, introdueix el text, introdueix la dinàmica, i això és bàsicament el que consisteix, és, doncs, d'una reunió per l'altra, la gent llegeix un fragment del llibre i la sessió el que es fa és es comenta. Habitualment, doncs, cadascú s'agafa un trosset i presenta un trosset de la lectura que hi havia per la sessió. Després hi ha un espai, doncs, per preguntar dubtes, en aquest cas també perquè és un llibre, doncs, que és una mica més, diguem-ne, menys planer del que fem habitualment. I aleshores, doncs, després tenim un espai de debat sobre el contingut del llibre. Almenys això és l'origen, i després, doncs, sempre s'acaba parlant de... doncs del que s'acabi parlant, temes d'actualitat, de com això es relaciona amb temes d'actualitat, de dubtes, inquietuds personals, no? I una miqueta la idea de fons és que a través del text, doncs, ens serveix per conèixer l'obra que estem llegint, però també ens serveix per tenir un espai de debat, doncs, sobre temes, en aquest cas, de gènere, però quan hem parlat d'economia, doncs d'economia, quan hem parlat d'ecologia, doncs d'ecologia, de la temàtica que sigui.
Deixa'm que li pregunti, Carme, és una tonteria, però deixa'm que li pregunti la tonteria. Quan parles del concepte gent i centrant-nos en el club de lectura de gènere, darrere d'aquest concepte hi ha homes, dones, nois, noies... Què hi ha? Perquè és que és inevitable que quan parlem de qualsevol qüestió relacionada amb el gènere només veiem dones.
A veure, en general els grups de lectura... És bastant, està bastant repartit i depèn bastant de la casuística. Sí que els que hem fet de temàtica de gènere acostumen a haver-hi més dones i en aquest cas no és una excepció, el grup del Calibana de Bruja no és una excepció. Acostuma a haver-hi més dones, però he de dir que hi ha algun home que sí que ha estat i que, vull dir, que ha estat i ha seguit.
I és benvingut,
i també
faltaria estat, menys. No?
Sí, per descomptat que és benvingut, sí.
Aleshores, Julià, Sílvia Federici, que és feminista, activista, professora, Caliban i la Bruja no és precisament un llibre, jo et deia abans, de divulgació, tot i que tu dius, vol ser-ho,
però és
un llibre una mica dens, vull dir.
És una mica dens, però és la segona escriptura d'un llibre que encara és més dens, sí, que és el gran Calibano, que bàsicament tenia el mateix, però era molt més dens a nivell, sí, de, sobretot d'historiografia. I això és com una simplificació, però sí, clar, és un llibre que està en debat amb Marx, que està en debat amb Engels, que està en debat amb tota la historiografia de l'edat medieval europea, i clar, és dens, en el sentit que és un llibre de debat acadèmic, diguem-ne.
Efectivament, en aquest sentit ho deia. Aleshores, ens podries explicar una mica des d'aquest títol, des de l'inici d'aquest títol tot simbòlic i ja sabem al que fa referència, però si ho pots explicar.
Ui, tant.
I una mica quines són una mica les tesis del llibre, no?
Vale, a veure, resumeix el Calibana de Bruja en un minut.
No, tens algun minut més, sí. Vale. Però que sigui entenedor, perquè després de la complexitat que...
Sí. Ho intentarem. A veure, primer, el Calibana i la Bruja, que és el títol conegut, fa referència a una obra de Shakespeare, que és La Tempestat, en el qual hi ha dos personatges, de fet, un personatge que és Caliban i que és fill d'una bruixa, que, diguem, està ubicat en el Nou Món, en la colonització d'Amèrica Llatina, i una mica representa l'home salvatge amb la força bruta sense civilitzar. Una mica, vale? I que és fill de la bruixa, que representa, pues, el que parla en aquest llibre, pues això, una bruixa, com eren concebudes a l'edat medieval, per la Inquisició, etc. No? I el subtítol, que diu Mujeres, Cuerpo i Acumulación Originaria, Mujeres i Cuerpo, està clar, i bàsicament el que fa és centra les dones, i sobretot el cos de les dones, dins del procés d'acumulació originària, que és el procés històric en el qual es forma el capitalisme a Europa. És a dir, a Europa hi havia feudalisme, no? Allò que ens ensenyen a l'institut, no? Primer hi havia feudalisme, després hi ha la revolució burgesa i després s'instal·la el sistema capitalista. No? Pues en aquest procés, és un concepte que és de Marx, que bàsicament el que explica és com es dona aquest procés enfocat als camperols i enfocat als primers treballadors de les indústries, etc. Que bàsicament el que ve a dir Marx és que és un procés que és molt violent, que és un procés per al qual a la gent se li treu les terres, se li treu les condicions que tenien per poder seguir fent la vida que feien i se'ls força a anar a treballar a les indústries creixents, a les ciutats, amb unes condicions de vida molt miserables, amb esperances de vida que decauen brutalment, etc., etc. Llavors, Federici el que fa és ubicar les dones i el cos de les dones en aquest procés, que és el gran absent de la historiografia oficial i també del relat que fa Marx en els seus escrits.
Fins i tot em sembla que fa una crítica a Foucault precisament perquè considera que no ho ha tingut en compte amb tot el seu treball i tota la seva genealogia d'estudiar el cos d'Occident i tot el tema del poder, que això no ho consideren, no? Em sembla que és una crítica bastant original.
Sí, 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 es ficava una miqueta amb tothom, diguem-ne, sí, amb Foucault també, i una mica és com que va ubicant tothom en el seu lloc. O sigui, sí que té un moment en què critica diversos autors, però sí que tot el text està en discussió amb el que és la construcció, els capítols que parlen de les qüestions econòmiques, de la construcció que fa Marx, està en discussió permanent. Diguem-ne, hi ha uns quants autors amb els que critica, però amb el text de Marx està en discussió permanent, i després, quan parla de coses més històriques, s'està, diguem-ne, posa a caldo, per dir-ho amablement, a la majoria de la historiografia, diguem-ne, oficial i la reconeguda acadèmicament a Europa, sobre especialment el tema de la caça de bruixes.
Però escolta'm una cosa, a banda de la crítica que fa l'autora, aquests noms il·lustres.
Sí.
Ella té una, té una línia, té una postura, té... Sí. Quina és?
Ella, o sigui, bueno, diguem-ne, personalment, la Silvia Federici és una militant que ha militat a Itàlia i que ara viu a Estats Units, i diguem-ne, ha estat molt relacionada amb moviments pròxims al, si això, que és el marxisme, o el que es podria dir que era el marxisme, diguem-ne, les últimes dècades a Itàlia, no? Que, bueno, que dona per, vamos, els llibres que vulguis. Però sí que, diguem-ne, a nivell teòric veu bastant de la teoria marxista i de lo que es ve fent des d'aleshores, des del David Harvey, des de més autors més moderns, etc. Ella s'ubica aquí. El que passa que tot el moviment feminista que s'ha ubicat en la tradició més marxista ha tingut un problema, que és que Marx va parlar molt poc de gènere i els marxistes, és a dir, els autors marxistes després de Marx, han parlat zero de gènere, sinó per dir, sinó per despreciar-lo quan han parlat, no? Per despreciar l'opressió de gènere. Això és clar, és gent que sí que veu d'aquesta herència teòrica que a nivell d'anàlisi social és molt, molt forta, molt potent, però, clar, s'està mancat totalment d'eines d'anàlisi de gènere. I el que, i la gran aportació de Federici, diguem-ne, és empaltar a la tradició marxista una anàlisi de gènere molt potent, molt fort, que és capaç de vincular-lo amb les qüestions històriques, amb les qüestions econòmiques, però que alhora té la capacitat d'acabar explicant per què hi ha patriarcat avui en dia, per què hi ha patriarcat en el capitalisme, i encara més que això, com el patriarcat i el capitalisme són una aliança especialment criminal.
Això és una bomba.
Sí, és bastant.
Sí.
És molt interessant, és molt interessant, s'ha de conèixer.
Jo penso que és molt interessant perquè aquest llibre el va escriure, crec que el 2004, va ser publicat aquí el 2010, que no sé com es va poder tardar tant. I penso que és un llibre de molta actualitat perquè permet una mica el que deies antes, vull dir, abans, no? El relacionar moltes coses del debat social actual, no? I en aquesta línia, tu ho corregeix-me si m'equivoco, però em sembla que una de les idees de Federici és que la crisi s'estima que el capital, d'alguna manera, avui, vull dir, ja no en els anàlisis històrics, sinó avui, el que fa és incrementar diverses formes de violència cap a la dona.
Sí, exacte. Té a veure amb... O sigui, una de les tesis principals del Caliban, repesco d'abans, faig un d'això, té diverses tesis principals. Una és centrar el tema de la caça de bruixes, reescriu l'historiografia al voltant de la caça de bruixes, exposa la caça de bruixes en el context de canvi cultural de la il·lustració com un mecanisme de dominació de les dones i a través de la dominació de les dones, de la dominació de la societat. Introdueix un element important, o sigui, introdueix això també a l'anàlisi de la colonització d'Amèrica Llatina i sobretot desenvolupa una cosa que és central a l'obra de Federici, que és el que ell anomena el patriarcat del salari, que és com és aquest patriarcat en la relació salarial, en la relació, diguem-ne, en el context capitalista, però d'aquelles persones que estan en una relació de salari, és a dir, els treballadors en el capitalisme, no? Doncs en aquest sentit, clar, quan incorpores això en l'anàlisi, clar, bueno, hi ha diversos autors, no, que ho expliquen. L'acumulació originària és aquest procés en el qual s'expropia el poble pla, per dir-ho d'alguna manera, de la seva riquesa per instaurar el nou sistema, i cada vegada que el capitalisme ha tingut crisis hi ha hagut processos de reapropiació. Val? Això el Harvey, per exemple, ho diu, onades d'acumulació originària, és a dir, aquest procés d'apretar avall per extreure riquesa perquè el capital pugui seguir creixent es va donar molt fort al principi i es ve donant des d'aleshores cada vegada que hi ha una crisi, no? I un exemple clar és, doncs, ara de sortir de crisi, hi ha indicis de recuperació, sí, però si mirem les condicions laborals de tothom, ho diu el Banc d'Espanya, els contractes són més precaris, la gent és més pobra, etc. No? És aquest procés en el qual l'economia es recupera a través de cargar a baix. Doncs clar, si aquí incorpores aquesta idea de Federici del patriarcat del salari, doncs aquest apretar a baix, en concret en les dones, que estan doblement explotades, pues es dona la violència com a treballadores i es dona una violència específica com a dones, que ve des de la dependència pel fet de no accedir directament al salari, a la responsabilitat de més a més de les tasques productives, de les reproductives, etcètera, etcètera. Això és, aquest context explica, pues, exactament això que em deies, no? Aquest increment de violència cap a les dones en època de crisi.
I tenint en compte això que dius, Júlia, no podem pensar que d'alguna manera l'accés de la dona al món laboral, al treball assalariat, que s'han venut de vegades o s'han posat com a clau de l'alliberació de la dona, no és una enganyifa?
És un debat molt interessant. Hi ha molts feminismes que el que diuen és no lluitem per un accés igual al poder, sinó lluitem per abolir aquests espais de poder, no? Si no volem més dones directives, el que volem és que no hi hagi directius, no? És clar, hi ha diversos moviments feministes, hi ha diverses corrents feministes, i sí que és cert, doncs, que aquest feminisme més liberal sí que ho considera una victòria important, no? Perquè si es tracta que les dones accedeixin per igual al poder, que hi hagi dones executives, que hi hagi dones empresàries, que hi hagi dones ministres, doncs sí, en termes, diguem-ne, plans, sí, hi ha més igualtat perquè hi ha més dones fent de tot, no? Clar, si t'agafes una miqueta l'anàlisi aquest de crítica social, clar, un dels mecanismes per als quals es manté els salaris a la baixa és que hi hagi sempre gent parada, no? Que és una cosa que ja teoritza Marx i que ve venint des d'aleshores. Si hi ha gent parada, tu no exigiràs menys vegades millors condicions laborals, perquè sempre hi haurà algú disposat a fer la teva feina per el que la fas tu o menys, no? Així estan les coses, no hi podem fer res, tot això. Clar, en aquest sentit, per exemple, l'entrada de la dona en el mercat laboral sí que amplia la base de persones empleables, i per tant és una manera d'ampliar aquest, diguem-ne, exèrcit d'aparats que ajuda a pressionar els salaris a la baixa, per exemple. Clar, però si tu mires d'una perspectiva de situacions concretes, el fet de poder accedir a una feina i accedir directament a un salari sense la mediació d'un home, clar, alhora és una gran eina d'empoderament. Uh-huh. Aleshores, penso que no es pot fer una resolució així categòrica sobre el tema, però sí, o sigui, és un dels debats, jo penso. Però en tot cas, o sigui, sí que també és important, no? Que, o sigui, el fet d'accedir directament a un sou et dona un marge d'autonomia, et dona unes capacitats d'autonomia, d'autosuficiència i, per tant, de no subordinació als homes i a la seva violència.
Clar, però no m'ho han plantejat tal com és, no? Amb aquesta tendència que tu comentaves. Hi ha diferents versions, no?, que defensen diferents branques, diguem, del feminisme, però efectivament la qüestió seria saber o elucubrar sobre si efectivament en aquest escenari en què les dones aconsegueixen assumir el mateix rol que ara mateix estan tenint els homes, uh-huh, en llocs de direcció, llocs de responsabilitat, tindria repercussions diferents? Seria un món diferent? O si efectivament acabaríem cometent els mateixos errors?
Bueno, caldria provar-ho com a mínim.
Clar, aquí està el tema. Clar, aquí està el tema.
Exacte.
Julià, tu saps que avui el debat sobre... Bueno, hi ha un cert debat, jo crec que necessari, sobre la maternitat subrogada, això que anomenem ventres de lloguer. Jo et volia preguntar si des de la perspectiva de la que estem parlant a tu et sembla o podem pensar que és una nova forma de violència contra la dona.
Clar, a veure, és un debat bastant complicat. O sigui, està clar que és una de les reivindicacions feministes més actuals, no? El dret al propi cos i a que les dones pugueu decidir què feu amb el vostre cos, si avorteu, si teniu fills, etc. No? Aleshores, clar, posar el cos de la dona com a un objecte que es fa servir, des d'aquesta perspectiva és clarament cosificador, no? Però penso que va una mica lligat amb un altre debat molt polèmic, que és el debat de la prostitució. És a dir, fins a quin punt les dones poden amb el seu cos fer el que elles considerin. Que va molt lligat també a fins quin punt les eleccions en aquest sentit són lliures o són condicionades per la situació socioeconòmica que viu una persona. És a dir, jo preferiria no prostituir-me, però entre treballar al Telepizza amb les condicions que tinc i prostituir-me, doncs vinc molt millor prostituint-me. Qual cosa, ojo, que és molt bèstia, eh?
Sí, sí.
Però passa, i de fet, parlant, el que expliquen els sindicats de prostitutes, per exemple, el de Barcelona, va bastant en aquesta línia, de dir, nosaltres amb el nostre cos fem el que volem I pues, si, estem, o sigui, si preferim treballar d'això que d'una altra cosa, doncs ja respectar-ho perquè és el nostre cos, no? És el debat entre evolucionistes, revolucionistes, etc. Faig pinzellades, eh?
Sí, sí, sí.
Aleshores, penso que el tema dels ventres de lloguer va bastant relacionat en aquests sentits, no? Uh-huh. El dret al propi cos per fer el que es vulgui, però alhora la llibertat real, no formal, sinó real, de que tinguis maneres de subsistir, de tenir qualitat de vida sense haver de fer això, i que després puguis decidir si et dediques a això o no, diguem-ne.
Molt bé.
Penso que va per aquí. No és exactament del que parla Federici, però sí, sí que és aquest, sí. Aquest lligam entre lo estructural econòmic, lo estructural social i la qüestió de gènere.
Efectivament, per això em semblava que, bueno, vull dir que està molt lligat en les coses que passen actualment. No podem acabar sense...
Última qüestió?
Demanar-li al Julià una recomanació, sempre demanem als
de gènere? El deixem que triï lliurement.
Que triï lliurement.
Mira, com que és bastant raro portar un home a parlar de gènere,
sí.
És veritat, sí, sí. No passa res.
Hauria de ser tan normal com...
Bueno, sí, està bé que sigui normal i que els homes puguin parlar de gènere. També està bé que els homes no traguem a les dones les oportunitats de parlar sobre gènere i feminisme, perquè és, diguem-ne, que ha de ser el subjecte protagonista de la lluita per la igualtat.
Però està bé que compartim, sí, homes i dones parlar d'aquest debat.
Això estic d'acord.
Molt bé.
Vale. Pues dit això, recomano un llibre que ha sortit fa poc a Virus Editorial, que es diu Masculinidades i Feminismos, d'un autor que es diu Joaquín, que una miqueta... Diguem-ne, sí que és més, està pensat per un públic, doncs, potser més activista social, potser, o més gent implicada en moviments socials, que el que fa és repassa quines han sigut les postures dels homes amb el moviment feminista i com ell, com a militant feminista i LGTBI, s'ubica com a home a donar suport o a impulsar les reivindicacions feministes. És, doncs, tracta, diguem-ne, tots els temes que són més habituals i més polèmics, des de, això, doncs, quin paper ha de tenir un home en una manifestació feminista, per exemple, i hem d'anar, no, vés-hi però no et posis a la pancarta, no sé què, bueno, són debats actuals, no? I bueno, aquest és un exemple tonto, però n'hi ha moltíssims, i la veritat és que són debats molt interessants, i ja que sóc home i estic aquí parlant d'això, doncs penso que és també una recomanació molt... molt encertada.
Fantàstic.
Molt ràpidament, Carme.
Quan vas començar a apassionar-te per els llibres, per jo, coneixement?
Ràpid és difícil, eh? Jo de nen llegia molt poc, vaig començar a llegir fent política, militant, quan vaig necessitar aprendre per poder incidir en la societat, les coses que veien injustes, em feia falta saber per poder transformar més i millor, i és quan m'hi poso.
Fantàstic.
Mai no és tard, que dirien. Moltíssimes gràcies, Julià.
Gràcies, Julià.
Gràcies.
I gràcies, Carme. Arriben les notícies.
Bon dia.